Cada cop hi ha més ciutadans enfadats per les dificultats o, directament, la impossibilitat d'accedir a un habitatge digne. A la llista de preocupacions que recull periòdicament el Centre d'Estudis d'Opinió, ha pujat com una exhalació.
L'habitatge ve de baix i puja ràpidament. I el més important, més que ser la primera, és la distància que té darrere de les altres.
És un problema, per cert, que preocupa més els votants d'esquerra que els de dreta. El CEO també indica un rècord de catalans que rebutgen la independència. No la volen el 54% dels enquestats. I el PSC de Salvador Illa tornaria a guanyar les eleccions.
Catalunya nit.
La majoria de municipis catalans són pobles petits i ocupen gran part del territori. Ara es comença a tramitar una llei que té per objectiu que la Generalitat els garanteixin que tinguin a prop els serveis bàsics.
No creiem que les persones que viuen i treballen a les àrees rurals haguem de renunciar a serveis de qualitat i proximitat ni haver-los de gaudir a preus desorbitats.
Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre com va gestionar la crisi pel temporal al País Valencià i ha demanat la dimissió de Carlos Mazón. El líder dels populars, en canvi, Feijó, creu que el que s'ha de retirar és el president espanyol.
Porque su responsabilidad es exigir la dimisión y hacer realidad la destitución del señor Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.
Usted ya no debería de estar aquí. Y cada día, por una nueva razón, llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea.
Divendres farà un mes del cop fatídic de la Dana que ha deixat 221 persones mortes. Per això hi haurà un gran concert solidari al Palau Sant Jordi amb Serrat, Estopa o Judith Nederman. D'aquí uns minuts parlarem amb ella. I a partir de les 11 entrevistarem també el periodista nord-americà John Lee Anderson, que publica «He decidido declararme marxista y aventuras de un vagabundo por los muelles». No és un paparazzi, però si ho fos, ja podríem utilitzar la paraula amb la tranquil·litat de saber què és el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Però quines altres paraules ha incorporat? Posem-hi emoció. Bé, aquí esperava un redoble de tambors, però és que una de les paraules que ha entrat al diccionari és batucada. Un 20% dels joves d'entre 12 i 18 anys s'estan 2 hores al dia a TikTok, un consum que es considera de risc. Aquest informatiu també dura 2 hores, però està pensat perquè sigui nutritiu a qualsevol edat. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Era una cosa que intuíem. Des d'aquí fent l'informatiu ho anem dient cada vegada i ara ja ho podem constatar. L'habitatge ha escalat fins al primer lloc en el rànquing de preocupacions dels catalans. No passava des de l'esclat de la bombolla immobiliària des de fa 15 anys. Són dades de l'últim baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, que l'accés a l'habitatge apareix ara ja com un problema transversal. Martí Ferrero.
Sí, no distingeix entre franges d'edat, per bé que amoïna més entre els més joves, ni per preferències polítiques. És el problema número 1 pels votants de la gran majoria de partits. La preocupació es dispara entre l'electorat dels Comuns i la CUP en percentatges que van del 39 fins al 49%. També és la primera causa d'insatisfacció per més del 20% dels votants socialistes, de Junts i d'Esquerra. Cau el 17% entre els simpatitzants del PP i els menys amoïnats són els electors de Vox i Aliança Catalana. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
A diferència d'altres temes que havien anat ocupant els primers llocs en els darrers anys, l'habitatge ve de baix i puja ràpidament. I el més important, més que ser la primera, és la distància que té darrere de les altres.
En contrast amb l'accés a l'habitatge, la immigració només preocupa un 7% dels catalans. El repte d'una bona gestió del fenomen es posa de manifest davant l'aparent contradicció en algunes de les respostes. Per exemple, gairebé el 60% dels enquestats opinen que a Catalunya hi ha massa immigració, pràcticament la mateixa majoria que afirma que fan una aportació molt valuosa a l'economia i als serveis i que sense ells tindríem un país pitjor.
Doncs sí, sembla aparentment una contradicció. El baròmetre Martí també pronostica un Parlament sense grans canvis si ara es fessin noves eleccions.
Sí, el més significatiu és un retrocés de Junts que mantindria la segona posició, però amb fuga de vot cap a Aliança Catalana. El rebuig a la independència puja a un nivell màxim del 54%. El sí retrocedeix al 40%, el percentatge terra de l'independentisme, per sota del qual no caurà, segons el CEO.
Doncs la primera preocupació dels catalans està detectada. Ara falta veure com s'hi reacciona. I coincidint amb això, avui s'ha confirmat que el mes que ve el govern formalitzarà la compra de 452 pisos a ImmoCaixa, la filial immobiliària de la Caixa. Ho farà per incrementar el parc d'habitatge públic, ara és ben minç, Rafael de Ribot.
La compra s'inclou en el pla per incorporar en dos anys 10.000 habitatges de lloguer. Els que s'adquiriran el mes que ve estan ubicats a municipis de mercat tens. N'hi ha una setantena a Salou, la mateixa quantitat a Vic i a Girona. També es compraran pisos per posar-los a lloguer social a Lleida, Reus, Sant Feliu de Llobregat, el Vendrell, Vilaseca i Terrassa. Pel president Salvador Illa, el de l'habitatge és un problema que cal corregir amb urgència.
I avui el que més ha d'importar és com afrontar les urgències de l'accés a l'habitatge. No pot ser que fins i tot tenint un lloc de feina, els treballadors i treballadores tinguin dificultats en comprar o llogar un pis.
El calendari d'aquesta compra l'ha anunciat el president Illa en el Congrés del Sindicat de l'UGT i es produeix mentre el govern negocia amb els grups d'esquerres els pressupostos de la Generalitat per l'any que ve.
Els petits municipis de Catalunya tindran ben aviat una llei pròpia. El Parlament ha donat llum verda a la tramitació de l'anomenat Estatut de Municipis Rurals. La llei, que és fruit d'un ampli consens de municipalisme i els grups parlamentaris, ha de servir per millorar l'accés als serveis dels pobles més petits i de revertir-ne el despoblament. Des del Parlament ens ho explica Jordi Corbalan.
3 de cada 4 habitants de Catalunya viuen en el 15% del territori. Això vol dir que el 25% de la població ocupa el 85% de territori restant. La llei, que ara comença a tramitar-se al Parlament, beneficiarà 596 dels 947 municipis que té Catalunya. Són els anomenats municipis rurals, amb un màxim de 2.000 habitants. Municipis que pateixen com a greuges endèmics la falta d'accés a alguns serveis i els efectes del despoblament. Aquesta tarda, uns 300 alcaldes i alcaldesses han participat en un acte al Parlament per celebrar la tramitació de la llei, llargament reivindicada. Joan Solà és el president de l'Associació de Micropobles.
No creiem que les persones que viuen i treballen a les àrees rurals haguem de renunciar a serveis de qualitat i proximitat ni haver-los de gaudir a preus desorbitats.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, s'han compromès a agilitar la tramitació de la llei perquè el govern la pugui desplegar amb celeritat.
Quan això sigui així, què haurien de notar els habitants d'aquests municipis més petits?
Doncs el més important és revertir el retrocés poblacional dotant els municipis de les eines adequades per garantir la prestació dels serveis, com ha explicat el president Illa.
Ho farem dignificant els municipis rurals, garantint serveis públics bàsics a menys de 30 minuts, especialment sanitaris, educatius, socials i financers, garantint seguretat en presència dels cossos i forces de seguretat de la policia de Catalunya, dels Mossos, i garantint habitatge.
Els municipis rurals tindran un sistema de finançament propi amb un fons específic que ha de permetre impulsar mesures per incentivar-hi l'activitat econòmica. En l'àmbit fiscal es recullen deduccions en l'IRPF pel trasllat, la rehabilitació o adquisició de la residència habitual a un municipi rural. Es crearà una borsa d'habitatge específica. També hi haurà un portal electrònic únic per simplificar la burocràcia.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La Les 10 i 10, una de freda i una altra de calenta avui per a Pedro Sánchez. El líder del PSOE a Madrid, Juan Lobato, finalment ha dimitit després d'haver insinuat que la Moncloa i la Fiscalia podrien haver estat al darrere de la filtració de correus de la parella de Díaz Ayuso. I d'altra banda, un jutjat d'Extremadura ha citat com a imputat el germà del president espanyol per suposats delictes contra l'administració. Àlex Giral Robert, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com ha justificat Lobato, que plegava 24 hores després, ho explicàvem aquí, de negar-s'hi en rodó?
Sí, doncs en un comunicat l'ara ja excap de files dels socialistes madrilenys sosté que ho fa per frenar una situació de divisió interna en un dard cap a Ferraz. Diu Lobato que la seva manera de fer política és incompatible amb la de la direcció del PSOE, mentre que el govern espanyol ha marcat la decisió en l'àmbit personal.
Respeto lo que haya hecho el señor Lobato.
Es una decisión personal y, por tanto, mostrar mi respeto.
El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha negat pressions cap a Lobato.
En ningún momento, ya se lo digo yo.
L'exdirigent estava a l'ull de l'huracà des que es va saber que havia registrat davant de notari unes converses amb la Moncloa que podien esquitxar el govern espanyol en el cas de la suposada revelació de secrets per part de la Fiscalia sobre el frau reconegut de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. En aquest sentit, un mal de cap menys per a Sánchez de cara al Congrés Federal del PSOE d'aquest cap de setmana.
Per tant, li restem un mal de cap a Pedro Sánchez, però n'hi hem d'afegir un altre, el del seu germà, que no té a veure, diríem en principi, suposo, amb aquest embolic que explicàvem ara, eh?
No té a veure. És un cas aquest del germà de Pedro Sánchez que ve de la Diputació de Badajoz. Partint d'un informe de la Guàrdia Civil, la jutgessa instructora veu indicis que es podria haver creat un alt càrrec a mida per a David Sánchez. Per això, el cita a declarar el 9 de gener com a investigat, juntament amb el líder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, i 7 persones més.
Molt bé, doncs seguim ara amb Pedro Sánchez, que gairebé un mes després de la tragèdia de l'Adán al País Valencià ha comparegut al Congrés dels Diputats. Ho ha fet per donar explicacions de com va gestionar els aiguats del seu govern i des de la tribuna d'oradors ha assenyalat directament Carlos Mazón com a responsable principal de les decisions que es van prendre. Una compareixença que Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat per carregar contra Sánchez amb la corrupció com a principal estratègia parlamentària. Una sessió que ha seguit la nostra companya, l'Àngels Lafuente, des de Madrid. Àngels, bona nit.
Bona nit.
A veure, el debat d'avui en principi era monogràfic i pensat per parlar de l'Adán al País Valencià. Què és el que s'ha dit sobre aquest tema?
Doncs d'entrada, Pedro Sánchez ha defensat la gestió del seu executiu.
Los datos se elaboraron, los avisos se emitieron, la información llegó a todas las instituciones competentes. Cosa distinta es qué hicieron esas instituciones con esa información.
I és que el president espanyol ha volgut deixar molt clar al llarg de la seva intervenció que no tothom ho va fer bé, que el govern valencià no va actuar quan calia i ha assenyalat Carlos Mazón com el principal responsable de la mala gestió de la tragèdia. I en aquest punt Sánchez ha exigit a Feijóo la dimissió del president valencià.
Asumimos nuestra responsabilidad, usted asume la suya, señoría, porque su responsabilidad es exigir la dimisión y hacer realidad la destitución del señor Mazón al frente de la Generalitat Valenciana.
Sánchez ha instat Feijóo a crear al País Valencià un govern tècnic que aprovi uns pressupostos autonòmics de reconstrucció i, posteriorment, a convocar eleccions anticipades.
El PP, que ha respost a les crítiques i acusacions de Sánchez, com ho ha fet?
Ho ha fet situant la corrupció i les acusacions d'Aldama, el comissionista del cas Koldo, enmig del debat. Una estratègia parlamentària de Feijóo per carregar un cop més contra Sánchez que el president espanyol ha intentat esquivar.
Usted ya no debería de estar aquí. Y cada día, por una nueva razón, llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea.
Esta es la oposición que sufren los españoles, señorías. Una oposición que da más credibilidad a un delincuente confeso que a la EMET.
I és que el líder del PP considera que Sánchez està al capdavant de la corrupció que envolta, diu, la Moncloa i el PSOE.
Doncs demà el Consell de Ministres aprovarà el tercer paquet d'ajudes per als afectats de l'Adana, unes mesures que ha presentat avui al Congrés, com ara explicàvem que hi ha anat el president espanyol, Pedro Sánchez. Madrid, Toni Fortesa, ara, bona nit.
Bona nit.
En què consisteix aquest tercer paquet d'ajudes i com es repartiran?
Doncs comencem pels números. Aquest paquet d'ajudes consta de 2.200 milions d'euros i 60 mesures noves. Aquestes mesures es reparteixen en tres línies bàsiques d'intervenció, tal com ha detallat el president espanyol Pedro Sánchez.
Tendrá tres objetivos principales. El primero, la ciudadanía de nuevo. El segundo, el parque móvil. Y el tercero, el tejido productivo.
Doncs entrem, Toni, en aquestes tres línies.
Per exemple, entre les mesures referents a la ciutadania hi ha una línia d'ajuda per a despeses de reposició de llibres de text i material escolar per a les famílies d'estudiants. El segon ítem que plantejava aquest paquet és la renovació del parc de vehicles i per això s'hi destinen gairebé 500 milions d'euros. I en l'àmbit del teixit productiu, entre altres mesures, es destina una partida de 1.200 milions d'euros perquè les empreses i autònoms puguin reparar instal·lacions, puguin recuperar estocs i realitzar noves inversions, i s'inclou una partida especial per la reactivació del comerç local. El paquet de mesures d'avui completa les tres fases anunciades pel govern com a pla resposta, que han significat un total de més de 16.500 milions d'euros destinats a l'acció immediata, la reconstrucció i la reactivació de la zona afectada per la Dana.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit. Aquest divendres farà un mes que la Dana va arrasar el País Valencià i a hores d'ara encara queda molta feina per fer als pobles afectats. A l'epicentre, a Paiporta, hi ha problemes de salubritat, sobretot als pàrquings subterranis. Per això volem anar-hi ara en directe amb els nostres enviats especials, que són en Xavi Cussó i la Laia Claret. Bona nit, Laia.
Hola, bona nit.
Quina situació us heu trobat aquí?
Doncs, a veure, aquí podríem assegurar, sense equivocar-nos, segur, és que estem lluny de recuperar la normalitat aquí a Paiporta. Els carrers, perquè us ho imagineu, estan plens de sorra que s'enlaira quan hi passen els cotxes. Per tant, hi ha permanentment un núvol constant al carrer de pols. A molts carrers no hi ha llum. I hem vist generadors donant corrent alguns focus per il·luminar-los, aquests carrers. A moltes plantes baixes dels edificis, per exemple, no hi ha portes. No hi ha porta d'entrada, no hi ha porta al bloc, no hi ha porta als negocis, que quan mires veus que només hi ha quatre parets, i a molts pàrquings tampoc hi ha persiana. De fet, els pàrquings, com deies, són un dels problemes, i és que molts encara estan plens d'aigua, de llot. La Diputació, la setmana passada, va tramitar de manera urgent dirigir efectius seus de la Diputació a treure aquest llot dels pàrquings. Segons el Centre de Coordinació d'Emergències, avui s'han incorporat més equips a aquestes feines, i asseguren que han localitzat més o menys aproximadament uns 2.500 garatges i soterranis on hi ha aquest fang brut, no?, amb aigua residuals. Doncs bé, nosaltres aquí, amb els veïns amb qui hem parlat a Paiporta, ens diuen que els efectius aquí per ara no han arribat. De fet, María de las Llanos Madrigal descriu la seva situació.
Tenemos el garaje todavía con lodo, todavía con agua. Tenemos heces porque los codos se rompieron de las bajantes y están cayendo cacas, o sea, tal cual. Cae pis, caen heces. Los ascensores los hemos tenido que sellar con bolsas porque es increíble el olor que hay. Tenemos que llevar mascarilla hasta que tenemos acceso a casa y sin parar de fregar, echar ambientadores. Es increíble el olor que está subiendo. Tenemos niños.
La pudor realment és molt forta, és de clavegaram. Hem parlat també amb en Carles, ell prefereix no dir el cognom. Ell ens explica amb què es troben, a més, els veïns.
El problema és que per els baixants s'està caient tot el que és els residus, la merda, al pàrquing. I els administradors són diferents. Hi ha un administrador que és finca, altre administrador que és del garatge. El del garatge diu que això dels baixants és una qüestió de la finca i el de la finca diu que no, que han sigut els cotxes que han fotut els baixants i no se fa càrrec. I en este lío estamos, que ni un ni altre se fan càrrec.
Per tant, la situació, en deies, no? Doncs aquí, lluny del calvari, d'aquelles corredisses dels primers dies, no?, que veiem ara, és fer feina molt de formigueta, buidar mobles molls, netejar carrers, que es tornen a embrutar perquè llavors hi ve pols, parlar amb asseguradores, treure, doncs, restes que han quedat molles a casa. Hem escoltat també, podríem dir, la desesperació. Sentim aquesta veïna que es diu Almudena Tormo.
Com estem? Visquent en la merda. Visquem de la merda. És el dia de la marmota. Us alcem, veiem pols, fang, merda.
I és que totes aquestes deixalles que van traient i traient i traient de les plantes baixes estan amuntegades a les voreres i sobresurten dels contenidors d'obres. Per tant, ocupen pràcticament mig carrer.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la descripció que ens arriba quan està a punt de fer aquest mes que la Dana va colpejar sobretot a la ciutat on sou vosaltres ara, Paiporta. Moltíssimes gràcies, Xavi Cussó i Laia Claret, per ser en directe avui amb aquesta connexió. Una abraçada.
Bona nit.
Obro els ulls, n'és un dia nou. La foscor no em deixa veure res. Poso els peus damunt el terra fred.
Ara en parlàvem, cal encara molta ajuda, hi ha feina per temps i precisament per recaptar diners en benefici de les persones afectades per la Dana al País Valencià. Aquest divendres es fa al Palau Sant Jordi el concert Barcelona en València. Hi actuen Estopa, Joan Manel Serrat, Lucía Fumero, Andrea Motis i aquesta que sona. Judit Nederman, bona nit.
Bona nit, què tal?
Molt bé, doncs aquí escoltant-te, per una banda fil musical preciós i per l'altra també contents de tenir-te aquí al telèfon. Davant d'aquesta catàstrofe, que suposo que tu també et va impactar molt veure tot el que estava passant, la indústria musical està tenint una reacció bonica, crec.
Sí, crec que ens hem activat ràpidament i parlo per tots els sectors perquè tots els companys artistes que m'he anat trobant aquestes setmanes, tothom estava implicat en algun concert o altre, i també voldria agrair molt a totes les persones que no es veuen, no? Totes les empreses de producció que estan al darrere de tots aquests concerts que s'han organitzat a velocitat rècord, i òbviament tots els equips tècnics també. O sigui, crec que hem donat una resposta molt, molt potent, no? I això també fa que la gent ens percebi com un sector unit, al final, perquè si cal ens unim per ajudar, no? I això crec que és una gran notícia dins de la catàstrofe, clar.
I tant que sí. No sé si et van posar en el corrent de si estan anant bé la venda d'entrades i aquest tipus de coses més tècniques.
Doncs jo diria que sí. Crec que fa uns dies se n'havien venut 12.000, cosa que em sembla una barbaritat, perquè, com sabeu, jo habitualment no faig estadis, i clar, quan em van dir se n'han venut 12.000, clar, em falten 4.000, doncs són uns números que no estic acostumada, però em sembla que va prou bé i que encara en queden, eh? Vull dir que si algú té ganes de venir, doncs jo us animo, perquè realment és un triple concert, crec que irrepetible. Bueno, bàsicament perquè el mestre Serrat ja s'havia retirat i trobo preciós que s'hagi involucrat amb la causa i que torni a cantar, no? Perquè l'ocasió s'ho mereix, però realment, un cop ja t'has jubilat, doncs, no sé, em va sorprendre molt i em va emocionar molt que decidís tornar a cantar. I després, el nostre concert, concretament, el que compartim l'Andrea Motis, la Lucía Fumero i jo, de moment és l'única vegada a la vida que tocarem les tres juntes. Estem muntant un repertori especial per l'ocasió, combinant els nostres repertoris i amb una formació única. Així que és l'única oportunitat de moment de veure'ns a nosaltres. I els Estopa, no? Vull dir que ens fa molta il·lusió compartir escenari amb aquests, bueno, dos grans, grandíssims projectes que han fet història, i nosaltres estem felices, agraïdes i preparant-ho amb molta il·lusió. Tenim molts assajos aquesta setmana per preparar aquest concert.
Clar, ara estava pensant que aquí no sé qui fa de taloner d'aquí, perquè potser és un concert sense taloners, no?, que està molt ben repartit entre aquestes tres formacions, podríem dir. Sempre podràs dir, no?, que has tocat amb Estopa i Joan Manel Serrat.
Sí, 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 ens fa molta il·lusió. Està plantejat, avui hem penjat els horaris i crec que el Joan Manuel Serrat comença a 9:15, nosaltres comencem a 9:45 i nosaltres tenim 30 minuts de concert, i diria que a 10:45 comença Estopa i fan una horeta també. Vull dir que la duració total és de 3 hores. Sí, sí. I sí, jo molt contenta, sobretot perquè amb la Lucía i l'Andrea hem decidit, doncs, cadascuna decidir dues cançons, no? Farem un total de 6 cançons. I jo he escollit la cançó Vinc d'un poble i una altra cançó que vaig escriure pel poble de la meva àvia, que es diu Luècia, que són cançons que fa molts anys que canto per molts teatres i per molts llocs, i realment cantar-les al Palau Sant Jordi em fa emocionar molt, i més si és per un dia tan, tan bonic, no?, on tothom està venint per ajudar. Vull dir, tinc moltes ganes de viure-ho, la veritat.
I tant que sí. I saps què faran les companyes teves d'actuació, l'Andrea Motis i la Lucía Fumero?
Sí, sí, perquè estem muntant un repertori conjunt. Mm-hmm. La Lucía Fumero ha portat dues cançons seves que es diuen De l'amor i La muerte despierta, i les hem muntat amb aquesta formació especial, i després l'Andrea Motis ha portat dues cançons, una que es diu Cuánto tienes, cuánto vales, i una altra que jo crec que és millor que no ho expliqui, perquè És una proposta molt emocionant de l'Andrea i crec que és millor que sigui sorpresa en el moment.
Molt bé, doncs ho deixarem sí. Amb aquesta incògnita i convidant a tothom que hi vulgui assistir, que a partir de 6:45 s'obren les portes del Palau Sant Jordi, els concerts comencen a 8:50 i tot el que es recapti per ajudar aquestes persones que ho necessiten tant del País Valencià. Doncs, Judit Nederman, moltíssimes gràcies i a la pròxima aquí a l'estudi, d'acord?
I tant.
Molt bé, una abraçada ben forta i que vagi molt bé el concert. Bona nit.
Moltes gràcies.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades, amb Manel Elias.
Quatre minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Primera jornada avui de l'alto el foc entre Israel i Hezbollah, que la milícia xiïta ha celebrat com una victòria en el seu primer comunicat de valoració. Milers de libanesos desplaçats per la guerra han decidit tornar cap a casa seva amb l'inici d'aquesta treva. Tancat al front del Líban, ara Israel es concentrarà en Gaza, on els Estats Units busquen també un alto el foc. Per això anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Els libanesos no s'han esperat ni a la sortida del sol per començar a omplir els carrers i celebrar l'alto el foc. El punt on s'han sentit més claxons i crits ha estat el barri de Dahiye, a Beirut, el més castigat pels bombardejos israelians. Alguns feien mesos que no hi entraven.
He vingut a veure com estaven la família i els amics. No tenim casa aquí, però sí familiars, i alguns han mort.
El conflicte ha deixat prop d'1 milió de desplaçats que ara tornaran a casa. El president del Parlament, que és l'home que ha negociat el pacte en nom de Hezbollah, els animava a fer-ho el més ràpid possible, tant que el ministre de Defensa, Maurice Slim, ha hagut de sortir a posar calma als que es dirigien cap al sud.
L'exèrcit farà el treball tècnic d'avisar els ciutadans i guiar-los als llocs on puguin tornar. Tot això quan l'enemic s'hagi retirat de tot el territori.
Les tropes israelianes tenen un marge de 60 dies per marxar. S'espera que Israel ara les reagrupi a Gaza. Netanyahu ja avisava ahir que Hamas s'ha quedat sol, però l'anunci de Biden de buscar un alto al foc també a la franja podria canviar el panorama. D'entrada, Hamas s'hi ha posat de cara i, de fet, ha acusat Israel d'obstruir qualsevol intent d'entesa fins ara.
I el Parlament d'Estrasburg ha avalat avui la nova Comissió Europea, encapçalada novament per la conservadora alemanya Ursula von der Leyen i amb una vicepresidència de pes per a la socialista espanyola Teresa Rivera. Precisament el seu nom ha provocat que el PP espanyol es desmarqués del grup popular europeu i votés en contra de l'executiu. Els 370 vots a favor suposen la majoria més estreta que mai ha tingut el govern comunitari i això fa preveure, per tant, una legislatura complicada, una legislatura que ens anirà explicant des d'Estrasburg el Jordi Baró.
Llum verd de la segona Comissió Europea d'Ursula von der Leyen, però amb una votació salvada per un marge estret. El futur executiu comunitari començarà a funcionar diumenge amb Teresa Rivera en una de les vicepresidències clau, a càrrec de transició verda i competència. Però la tramitació ha estat un camí ple d'obstacles i el vot final a l'Eurocambra fa preveure una legislatura inestable. 370 vots a favor, 282 en contra i 36 abstencions, amb suport de PP Europeus, Socialistes Europeus, Liberals, Verds i el grup de Meloni. Però no en bloc, sinó amb certa divisió interna. Von der Leyen era, però, optimista.
És un bon dia per Europa perquè el vot mostra que el centre aguanta. És moment d'estar preparats, això és crític, perquè el temps s'esgota.
El PP espanyol s'ha desmarcat del seu grup i ha votat contra la nova Comissió Europea en desacord amb la tria de Teresa Rivera, que en feia aquesta lectura.
Me parece que se retratan solos, buscando ese aislamiento de los valores europeos. Lo que han hecho es dejar claro que quedan solos junto con algunos de los grupos de ultraderecha de este Parlamento.
De cara a l'inici de la nova Comissió Europea diumenge, von der Leyen ha volgut que la primera crida hagi estat augmentar la despesa en defensa a Europa, davant una Rússia dit que gasta en armes molt més.
With or without you. acabeu de sentir, per sota dels odors hem arribat a 11:15. Fa uns minuts us explicàvem que l'habitatge s'ha situat clarament entre les preocupacions de la ciutadania i a l'agenda política, però no només aquí a Catalunya, també en altres països, com ara Irlanda, on divendres hi haurà eleccions anticipades. Les últimes enquestes pronostiquen uns resultats molt ajustats, tot i que encara és possible que el primer ministre sortint, el democristià Simon Harris, aconsegueixi renovar mandat. A més de l'habitatge, la campanya també se centra en qüestions com la immigració o el cost de la vida. Enviada especial a Dublín, Colla Ballester Brumós.
Simon Harris, conegut també com a TikTok Tuasó, va ser investit fa 8 mesos com el cap de govern més jove de la història del país. Té 37 anys i connecta amb les generacions joves. El seu partit, el Fine Gael, governa en coalició amb el Fianna Fáil, també de centre-dreta, i els Verds, i tot apunta que repetiran. Han convocat eleccions avançades per aprofitar el mal moment del Sinn Féin, la formació que va guanyar amb vots les últimes generals. L'únic partit gran d'esquerres ha baixat a les enquestes pels escàndols interns i la seva política migratòria. Ara han canviat el discurs, menys tolerant amb els migrants i molt econòmic, però sempre tenim present el referèndum de reunificació d'Irlanda, com explica Catalunya Ràdio Mary Lou MacDonald, líder del Sinn Féin i candidata.
Independentment de qui lideri el pròxim govern, el referèndum és ara una realitat política. Crec que ha estat molt interessant que en aquesta campanya els partits més enllà del Sinn Féin se'ls hagi interpel·lat i se'ls hagi preguntat sobre com ho faran i com ho preparen.
Irlanda està en una fase prèvia al referèndum que va pactar amb el Regne Unit dins de l'acord de pau de Divendres Sant. Ara el referèndum no és, però, una prioritat pels ciutadans.
El principal problema que té Irlanda és el cost de la vida. Tot és extremadament car.
Tinc 25 anys i això fa que molta gent de la meva edat no vegi cap futur aquí.
Jo diria que hi ha dos problemes principals, definitivament. Un és l'habitatge i l'altre és la immigració.
Una de les coses que crec que millorarem és la integració.
Fine Gael i Fianna Fáil han dirigit tots els governs irlandesos durant el segle passat. El 2020, el Sinn Féin va trencar el bipartidisme i els va forçar a formar una coalició.
Catalunya nit.
Una de cada quatre persones que viu al carrer no té cobertura sanitària ni pot comprar els medicaments que necessita. N'alerta la Fundació Arrels, que ha fet el seu primer monogràfic sobre la salut de les persones sense llar a Barcelona. L'estudi també apunta que més del 60% dels que són hospitalitzats no reben cap tipus d'atenció social i acaben al carrer sense rebre cap oferta d'allotjament. Mar Riera, bona nit.
Bona nit. Les persones que viuen al carrer i no tenen targeta sanitària poden ser atesos d'urgència al CAP o a l'hospital, però com que no tenen un domicili fix, no disposen d'un metge de referència assignat que els hi pugui fer un seguiment de les seves patologies. D'altres tenen targeta, però no saben que disposen d'aquests serveis i la gran majoria ens diuen prioritzen la subsistència a la salut i per això arriba a urgències en situacions extremes, com explica la metgessa del CAP Raval Sud, Beatriu Bilbeny.
Estem atenent algú que realment està malament, perquè té una pneumonia, perquè s'està ofegant, perquè té febre, pel que sigui, no? I doncs ens diu que ha de marxar perquè ha d'anar a menjar a no sé quin menjador social, que a quina hora no sé qui li tanquen, no? I us dic, moments, que estem esperant la radiografia o estem esperant tal... No, és que haig de marxar, és que la meva prioritat avui és menjar.
Es troben també úlceres, traumatismes, problemes de salut mental, d'addiccions, i no sempre és fàcil detectar que el pacient es troba en una situació de sensellarisme. La detecció és clau per poder activar els treballadors socials i poder trobar un allotjament quan surten d'urgències o d'una hospitalització.
Que hi hagi una valoració per part d'un treballador social és fonamental, és clau. I com abans sigui aquesta valoració, com més precoç sigui, abans podrem buscar recursos de sortida perquè aquestes persones, quan surtin de l'hospital, malauradament no es doni el que ja s'està donant, que és les altes a carrer, no?
Segons aquest estudi, només es va poder oferir un allotjament social a un 17% de tots els hospitalitzats els darrers 6 mesos d'aquest any.
I Mar, tu avui has pogut parlar amb una d'aquestes persones que viu al carrer, en concret des de fa 10 anys.
Sí, l'Agustí té 71 anys i va arribar a aquesta situació després de perdre-ho tot. El Ras, però, ens diu, només hi ha estat uns mesos, perquè sempre ho ha pogut trampejar dormint en albergs o en algun equipament. Ara, però, no li és fàcil compartir habitació perquè fa 4 mesos li van diagnosticar un càncer.
Tinc càncer de colon. És clar, més incòmode viure-hi gent.
i estic, tinc un equip molt bo a l'Hospital del Mar que em porten i estic fent la quimio, prenc quimio i ràdio.
Ell cobra una pensió no contributiva i busca una habitació, si pot ser, a prop de l'Hospital del Mar.
Si m'haguessin una habitació, podria pagar 300 euros per la roseta, que estigui al costat de l'hospital, perquè jo cada dia tinc que anar a l'hospital a fer tractament.
La Fundació Arrels reclama equipaments específics per persones com l'Agustí i conclou que les persones que viuen al carrer moren 25 anys abans que la mitjana de la població. Aquesta xifra surt d'analitzar les edats de mig miler de persones sense llar que han mort a Barcelona en els últims 8 anys.
Els afectats per la Covid persistent portaran demà per primera vegada el seu cas al Congrés dels Diputats, i és que 8 associacions de malalts d'arreu de l'Estat presentaran a través del grup parlamentari de Sumar una proposició no de llei sobre aquesta qüestió. L'objectiu és aconseguir que es reconegui aquesta malaltia a nivell estatal, així com ho fa l'Organització Mundial de la Salut. Maria Costa.
Sí, i de retruc que s'hi aboquin els recursos necessaris per tractar les persones que ho pateixen i trobar-hi una cura. Actualment, entre un 10 i un 20% de les persones d'arreu de l'Estat que tenen aquest virus tenen Covid persistent, i a Catalunya en són entre 400 i 500 mil. La portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistent per la Covid-19, Sílvia Soler, diu que ha de servir per posar nom i cognom a aquesta malaltia.
Que els protocols siguin igual a totes les comunitats, establir campanyes de sensibilització, treballar també el tema del registre de la malaltia, perquè hi ha molts codis diagnòstics i en diferents comunitats s'està codificant diferent, i per tant, ja que l'OMS va treure un codi específic per la Covid persistent, entenem que tothom hauria de codificar igual.
La Covid persistent és un conjunt d'afectacions cròniques a diversos òrgans. Els símptomes poden ser des de fatiga extrema, falta d'aire i ofec, falta de concentració i memòria, entre d'altres. De moment no té cura i el 80% dels afectats són dones.
Passar-se 2 hores al dia mirant TikTok, la xarxa social, es considera un consum de risc, i és el que fan un de cada 5 joves d'entre 12 i 18 anys. La resta hi passen una hora o menys. Ho revela un estudi fet conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya, que a més destaca que els continguts que es consumeixen tenen un biaix de gènere. Marc Teixidor.
Sí, queda provada l'addicció que genera TikTok. Com més estona hi passen els usuaris, menys capacitat tenen de desconnectar-se'n. I això pot incidir en la salut mental dels consumidors. L'accés afecta més les noies que els nois, i sobre el contingut, l'algoritme consolida els estereotips de gènere. Elles, bellesa i moda, ells, esports i videojocs. Mònica Jiménez és professora de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i una de les autores de l'estudi.
A més petits, aquests infants, menys capacitat de regular, d'establir límits, de processar la informació que estan rebent, no? La van interioritzant, i realment no tenen eines per fer front a tot això. Per ells, aquest és el camí a seguir. Són els estàndards de bellesa, una bellesa que, a més, s'associa a èxit social, és totalment aspiracional.
L'estudi publicat a la revista Nature proposa realitzar auditories regulars de l'algoritme de TikTok amb perspectiva de gènere. Actualment, aquestes plataformes passen una auditoria a l'any per normativa europea centrada a combatre la desinformació i els discursos d'odi. I és que avui hem sabut, per cert, Manel, que segons el CEO, que un de cada 4 catalans utilitza TikTok, sobretot els més joves de 35 anys, i que és la segona xarxa social més popular després d'Instagram.
Déu-n'hi-do, moltes gràcies, Marc.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Sis minuts per arribar a 3:15 de la nit. El president de la cooperativa andalusa DECOP, el primer productor mundial d'oli d'oliva, denuncia que hi ha un frau en alguns olis d'oliva que es comercialitzen a Espanya. Rafael de Ribot.
Segons ha denunciat el màxim responsable de la cooperativa, Antonio Luque, l'engany és un secret a veus en el sector, que consisteix a vendre com a oli d'oliva un producte barrejat amb altres olis com el de pinyolada o el de girassol. Tot i fer aquesta denúncia pública, DECOP reconeix que només en té indicis sí que no disposa de proves per denunciar-ho als jutjats. Per això, demana a les administracions estatal i autonòmica que ho investiguin. Segons Luque, si algú no s'ho pren seriosament, el frau acabarà sent un escàndol que afectarà les vendes internacionals. Sobre els preus de l'oli, el principal productor de l'Estat assegura que la gran baixada ja s'ha produït i que el preu del litre en origen ja és de 5 euros, però preveu que el preu continuarà a reduint-se almenys aquest desembre i el gener.
Gràcies, Rafel, i atenció demà si us heu de bellugar gaire, perquè demà i divendres hi haurà vaga als serveis de transports de viatgers per carretera. Carme Montero.
Sí, els serveis mínims en autobusos urbans i interurbans seran del 40% en hora punta, entre 6:45 i 9:45 del matí i entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre. La resta del dia seran només del 20%. En el cas del transport escolar i el de persones amb discapacitat, seran del 85%. La vaga, que no té el suport de la UGT, es fa a tot l'estat per reclamar la jubilació dels conductors als 60 anys.
En The Rock Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clams revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües, només a les llibreries.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau, naturalment.
S'acosta un dia molt especial, ple d'història i moments inolvidables. El cupó del 30 de novembre està dedicat al 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Celebrem-ho junts amb aquest sorteig commemoratiu. Títols, emocions i la il·lusió que reparteixen els més de 2.500 venedors i venedores de l'ONCE als carrers i les places de Catalunya. Sorteig de l'ONCE del 30 de novembre. Cupó del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. No t'ho perdis i marca un gol solidari. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Veu que els donen una informació que un humà no pot tenir.
Ens ha agafat a tots una mica desprevinguts.
De moment encara no som capaços d'estar ni clar quin és l'impacte.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Pop-up IA, el videopodcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
Gairebé 2 minuts. 2 minuts i seran 3:15 de la nit. Jornada de ressaca avui. Els nous restaurants catalans que ahir van aconseguir la seva primera estrella Michelin a la gala celebrada a Múrcia. Els xefs han tornat als seus restaurants per compartir amb l'equip l'alegria per la distinció i el retorn a la feina. Una alegria que ha pogut veure de prop l'Òscar Callau, que ha entrevistat un parell de cuiners als seus establiments.
Hem passat per 2 dels nous restaurants amb una estrella situats a Barcelona. Primer anem fins al Paral·lel, al Teatro Kitchen Bar, situat al local multiespai de l'antic Tickets d'Albert Adrià. El xef Oliver Peña hi fa una cuina de ressons globals per menjar sense coberts i la presenta amb una escenografia teatral i molt moviment a la sala.
És una cuina on podem trobar cuines de tot el món. Òbviament hi ha una participació d'aquí, de gustos d'aquí, sabors d'aquí. Pues sempre dic que la salsa romesco de ma mare sempre està a les cartes i aquí, òbviament, no podia ser menys. I trobem, doncs, això, des d'un romesco, passant per una guachile o el nigiri de ventresca de tonyina. És una mica... pots viatjar pel món amb els dits tastant les elaboracions.
Després anem cap al restaurant Prodigi, molt fàcil de localitzar, perquè el nom, inventat pel pare taxista del xef, surt de l'acrònim de Provença, Diagonal i Girona. És la cruïlla de l'Eixample, on Jordi Tarré va obrir fa 3 anys, quan en tenia només 25, aquest menjador minimalista que adapta la cuina tradicional catalana a la creativitat d'avui.
És una cuina que té els seus gustos i les seves arrels a la cuina catalana, però evidentment és molt viatgera. Jo he estat treballant a restaurants anglesos amb moltíssima influència francesa, molta influència asiàtica. Aleshores, tot això aquí, d'una manera o d'una altra, es reflexa a l'hora de la proposta que tenim aquí al Prodigi.
Per un altre dia ens queden els també barcelonins Fishology i Mae, Vora Mar a Portbou, Divinum a Girona, Esperit Roca a Sant Julià de Ramis, Citrus del Tancat al Canà i Casa Nova a Sant Martí Sarroca.
Doncs també té motius per estar emocionada la nova directora del Grec, Letícia Martín, que treballa en un festival que sigui contemporani i transversal per a tota la ciutat de Barcelona. La programadora granadina ha apuntat les línies mestres del seu projecte després d'assumir-ne la direcció l'1 de setembre passat. Marta Vives.
Martín, que en els últims anys havia estat a l'equip directiu del Gran Teatre de Liceu, aposta per una programació que tingui la contemporaneïtat al centre.
La meva idea del festival és que com a representació de l'home contemporani i de l'art contemporani cal que sigui responsable, cal que tingui continguts de pensament, cal que sigui trencador.
Tot i així, la programació d'aquest 2025, de la que ha dit que la té força pensada, tindrà una línia continuista amb la del seu antecessor, Cesc Casadesús, qui ha dirigit el festival els últims 8 anys.
Aquest any potser la línia sigui més continuista, con algunes aparicions de noms que mai han estat al festival o con algunes puntualitzacions diverses, però que la meva idea és que al llarg d'aquests 5 anys trobem el meu estil de programació o el meu segell personal.
Letícia Martín ha dit que la programació no tindrà cap llenguatge predominant, que buscarà incloure espectacles internacionals i nacionals de música, dansa i teatre i que es vol enfortir el vincle amb tots els espais de la ciutat, museus, teatres i també teatres de proximitat. El Festival Grec d'enguany manté el pressupost de l'any passat de 3,5 milions d'euros.
Paparazzi, batucada i preestrena són tres noves paraules que s'incorporen al diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Ja les fem servir fa temps, però una altra cosa és arribar al diccionari. Aquestes ja hi són, però n'hi ha més, Marta Cristà.
Sí, també s'hi afegeix a nou, variant territorial de nou, o el neologisme criptogínia, que és el manteniment de l'aportació feta per les dones en diferents àmbits.
Ah, veus, aquesta no la sabia.
El men's planning, no?, aplicat a tot sí, i en català. Tot són entrades noves que per la filòloga Sandra Montserrat mostren que el català és ben viu.
Les llengües estan en un procés de canvi constant i el fet que introduïm noves paraules al diccionari doncs és un signe de vitalitat, vol dir que la llengua catalana és una llengua viva. Molts mots nous calia incloure'ls al diccionari perquè formen part de les novetats de la nostra vida diària.
També s'han ampliat o modificat 151 articles. A partir d'ara, per exemple, també és normatiu que bo o bona serveixin per referir-se a algú que té atractiu físic.
Molt bé, no sé si s'ha de dir que és bo o que està bo o està bona. En fi, molt interessant. M'he apuntat la criptogínia que la desconeixia. Moltes gràcies, Marta.
Bona nit.
I ara anem cap a les Illes Balears per celebrar un aniversari. L'editorial Moll, una de les més antigues que publica en català, celebra 90 anys. El segell fundat pel desaparegut filòleg francès de Borja Moll és reconegut per haver editat el diccionari català-valencià-balear o les rondalles mallorquines. Són més de 90 anys de compromís amb la cultura catalana a les illes. Després de superar una crisi econòmica, ara publica sota el nom de Nova Editorial Moll. El corresponsal de Catalunya Ràdio a les Illes Balears, l'Arnau Maimó, ha visitat l'editorial per celebrar l'efemèride i comprovar que la Moll continua apostant per l'edició en català.
Al local de l'editorial Moll, al centre de Palma, s'hi respira història i cultura per tot arreu. Entre llibres hi ha un capgròs de Francesc de Borja Moll, admirat fundador del segell l'any 1933. El lingüista, filòleg i editor menorquí va morir ja fa 33 anys. La seva neta, Susana Moll, el recorda amb orgull.
Si no hagués estat per ell, pues aquesta la història de la nostra petita illa o peraventura en qüestió de cultura i llengua no seria la mateixa, perquè ell va lluitar en moments molt difícils per conservar la nostra llengua.
L'objectiu de Francesc de Borja Moll amb l'editorial era acabar l'obra que havia elaborat durant anys al costat del seu mentor, mossèn Antoni Maria Alcover. El resultat d'aquest tàndem és ni més ni menys que l'edició del Diccionari Català-Valencià-Balear, també anomenat Diccionari Alcover-Moll, escrit gràcies als viatges lingüístics pels territoris de parla catalana i a la col·laboració d'una xarxa de 1.500 corresponsals. L'editorial també ha preservat un tresor, l'Aplec de rondalles mallorquines d'en Jordi de Racó, una enciclopèdia de 24 volums, fruit de 30 anys de recerca i treball de camp. La compilació es va enregistrar i es va emetre amb èxit a Ràdio Popular de Mallorca.
Això era un pobler de sa pobla, home de verbes i que s'hauria rigut d'un mort. Se'n venia a ciutat amb un asa tira-tira. L'asa duia dins ses ballasses dues carabasses disforges. Just amb elles tenia somada de bon de veres.
L'editorial Moll suma més de 90 anys d'història. Va superar la guerra, la censura de la dictadura i també va patir la crisi econòmica d'aquest segle. El 2014 va tancar, però un grup de compromesos va crear la Fundació Borja Moll. L'objectiu va ser salvar l'obra i per això van crear una nova editorial, la nova Editorial Moll. El seu soci fundador, Antoni Mir, tenia molt clar que no es podia baixar la persiana.
L'editorial Moll no podia desaparèixer, perquè a Mallorca costa molt que les coses continuïn. Si l'editorial Moll hagués vist trencada la seva continuïtat, dispersat el seu catàleg, s'hauria trencat qualque bé molt preuat i qualque part molt profunda de l'ànima de Mallorca, de les Balears i del conjunt de la llengua catalana.
Així tot, cada dia torna fort.
La nova editorial Moll aplega 1.500 títols i gairebé 500 autors catalans. Mantenen centenars de clàssics, com les rondalles i el diccionari. També obres de noms com Ramon Llull i Maria Aurèlia Capmany. I a més, publica autors contemporanis de Gabriel Gené Manila a Aina Riera. La nova editorial està liderada per un equip jove que té les idees molt clares. Sofia Moisès n'és una de les editores.
Acollir amb molt d'orgull i amb molta responsabilitat aquest fons, aquest llegat de l'editorial Moll, allargar la seva vida perquè val molt la pena, però per altra banda, nosaltres feim moltíssima feina en poder donar oportunitats als escriptors, a les autores, als autors que en aquests moments estan en actiu, no?
L'editorial Moll té corda per anys. De fet, els seus responsables ja comencen a pensar en la celebració del centenari.
Així tot va i així.
I parlem ara d'aquesta casa perquè avui s'ha inaugurat una nova etapa juntament amb la nova seu territorial de 3CAT a la Vall d'Aran per potenciar la llengua i la cultura araneses. Viella, Pau Rovira.
Sí, s'unifica la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio i TV3 en un sol espai que comptarà amb equipaments nous com un control tècnic de ràdio, un set de televisió i càmeres panoràmiques. També s'han actualitzat els diferents espais de producció i edició audiovisual que s'utilitzaran per a l'elaboració de continguts multiplataforma. A més, es preveuen noves estratègies per connectar amb els públics joves, com continguts a xarxes socials i recursos educatius al supercampus. Totes aquestes accions s'emmarquen en la voluntat de 3CAT de garantir un servei públic que reforci el patrimoni lingüístic i cultural del territori. És la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
A 3CAT seguim connectant amb el territori, amb aquesta aposta per l'aranès, patrimoni de la nostra cultura, amb la voluntat de servei públic i el compromís de defensa de l'ús de les llengües pròpies del país.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
A Barcelona,
totes
i tots decidim. Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
Et vols escapar de la rutina? Tens ganes de viure una aventura autèntica, lliure, sense horaris? Som Vandalic Van i ens dediquem al lloguer de campers úniques, totalment equipades i al millor preu a Barcelona. I sí, col·laborem amb el tercer sector, perquè volem canviar el joc, no només fer negoci. Reserva o regala una experiència a vandalicvan.com i segueix-nos a les xarxes.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Cort Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Home, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquesta melodia tan bonica és obra de Gemma Puig. No vull dir que ella estigui ara al piano aquí interpretant, però que l'ha escollit ella. Bona nit, Gemma.
Bona nit, no sóc jo tocant el piano, eh?
Estaria bé, això, eh?
Estaria bé, ja no sé. La
et convertiria
no
ja en... Imagina't. Ja ho ets, per nosaltres, però ja en la supermeteoròloga mundial,
ja seria terrible, no? Un dia sí. Piano, un dia cantar, no.
Sí, podries fer la previsió així, a l'asseguda al piano, i...
Oh.
Seria xulo, eh?
No,
bueno,
avui,
com que surt la ràdio...
Hauria de tornar a néixer o alguna cosa, perquè sí, no sóc molt
però
musical.
El que tenim aquí a la ràdio és que la gent et pot imaginar així.
Ah, sí,
imagineu que mentre va tocant, sí. Mentre va tocant, ens explica això la Gemma.
Oh, seria maco, eh? Ara sí. M'ho sembla i tot.
Veus? Sí, creiem-ho. Vale. Va. Asseguda al piano, Gemma Puig.
Doncs
què ens
mira,
espera per demà?
Aquesta cançó que es diu Two Skies, del Dirk Marsen, per dir que tindrem dos tipus de cel. Doncs una mica com avui tindrem sol, a moltes comarques, però també tindrem boira, i la boira, altre cop, com ha passat avui, o fins i tot una miqueta més, doncs quedarà en alguns casos que no s'acabarà d'aixecar del tot o quedarà en forma de boira alta. I aquests dos tipus de cel també ens donaran dos tipus de temperatures. D'una banda, demà pujarà una mica més la temperatura, tindrem més màximes entre els 15 i els 20 graus i fins i tot una miqueta més amunt d'aquests 20 graus, però en canvi, en els sectors on la boira no s'aixequi cap a ponent, cap a l'altiplà central, doncs, com ha passat avui, les màximes quedaran per sota dels 10 graus. Per tant, dos tipus de cel, dos tipus de temperatura i també dos tipus d'ambient, eh? Perquè amb aquests valors tan baixos l'ambient és més d'hivern i, en canvi, amb els 20 o 19-20 graus, doncs les temperatures són molt suaus al migdia.
Perfecte, doncs estem ben advertits i et deixem aquí tocant el piano.
Tocant el piano.
Exacte. Fins demà.
Bona nit.